El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
De seguida entrem en detall en el tema del dia, però ara us hem d'explicar una informació d'última hora, i és que el Procicat avui ha decidit prorrogar totes les mesures relacionades amb les restriccions actuals del coronavirus fins al 7 de febrer, és a dir, dues setmanes més, en què es mantindria, per tant, el confinament municipal, les restriccions a bars, restaurants, també als comerços, recordeu, els no essencials, tancats els caps de setmana, també incidència en l'esport, els gimnasos també encara tancats com a mínim dues setmanes més. És la informació que us podem donar a aquesta hora, en què volem parlar precisament de l'escola, ha de ser presencial o bé ha de ser a distància? És la pregunta que ens fem tots quan pensem en aquest segon trimestre i també en el tercer. Tot i que les dades epidemiològiques indiquen que el risc de contagi a les aules és baix, les reticències i les mesures de prevenció ens impulsen cap a un canvi de paradigma que de fet ja s'està posant en marxa a la universitat i al batxillerat, que s'estan fent en gran part en línia. El que està clar és que cal adaptar l'educació a la pandèmia que estem vivint des de fa gairebé un any. I en volem parlar d'això avui amb l'Albert Sangrà, que és catedràtic de la UOC i expert en aprenentatge virtual. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Clar, no sé si la resposta, si l'escola ha de ser presencial o ha de ser distància, és blanc o negre, o de fet un model mix seria factible a dia d'avui?
Bé, jo el que crec és que aquesta no és la pregunta, perquè li faltaria un complement a la pregunta, i és que l'escola ha de ser presencial o en línia avui, o en aquesta situació, però ningú ens plantegem que l'escola no hagi de ser presencial sempre. És a dir, és que s'està fent, diguéssim, una discussió sobre una base, diguéssim, que és errònia, no? Tots estem d'acord en que, si és possible, l'educació, l'escola, ha de ser presencial. Ningú no en dubta d'això. Però també és veritat que en el moment en el que estem vivint, si no hagués estat per l'educació en línia, hagués resultat que el sistema educatiu s'hagués interromput absolutament durant els primers mesos de confinament que vam patir a causa de la pandèmia. Per tant, probablement en els moments que estem ara, trobar solucions que vagin cap a models híbrids ens donarien també aquestes solucions possibilitats d'enfrontar-nos als daltabaixos i aquests moments d'intermitència i de crisi que ens genera la pandèmia en aquests moments de manera molt més segura. Segura no és una paraula que m'agradi massa en aquests moments, perquè tot és segur, però en realitat res no ho és de segur del tot, amb molta més confiança. És a dir, nosaltres ens enfrontaríem a les situacions amb més confiança, sabent que som capaços de transitar de moments presencials a moments online amb molta fluïdesa, amb facilitat, amb tranquil·litat, i sobretot que els alumnes i els professors i les famílies entenguin i sàpiguen què és el que anem a fer en cada moment. Aquesta tranquil·litat ens donaria una reducció de l'estrès que la nostra societat i el sector escolar especialment ha estat vivint durant tots aquests mesos.
Clar, de fet, parlant amb sindicats del primer tram de la pandèmia, sindicats del món de l'educació, deien especialment això, no?, que el problema principal és que havia vingut de cop sense que ningú hagués preparat res per poder fer mai educació en línia, no?
Exacte. Això és veritat. I, per tant, com que això és veritat, això no ens ho esperàvem i, a més, ens va venir de sobte, jo crec que ens hem de felicitar d'haver sortit del pas en les millors condicions possibles que teníem en aquell moment. Ara bé, han passat molts mesos i ara ja sabem coses, i ara ja hem tingut temps de posar-nos d'acord, diguéssim, en fer coses. El que no és de rebut ara és que no les fem, no? I, per tant, que ara l'única alternativa per fer l'escola sigui anar necessàriament en presència, arriscant-nos a tota una sèrie de qüestions que no repetiré perquè tots coneixem. És a dir, més enllà d'això, i insisteixo, acceptant i entenent que l'educació escolar ha de ser presencial sempre que sigui possible perquè té molts beneficis, el que és cert és que l'alternativa a tenir models híbrids que ens permetin transitar entre moments d'intensitat diferent amb la presencialitat o amb la no presencialitat ens donaria solucions alternatives molt més àmplies que ens permetrien fins i tot incrementar el nivell de qualitat del nostre sistema escolar. Jo crec que aquí anem una mica tard en aquests moments.
Clar, de fet, A partir de quina edat es pot fer educació en línia? Li explico per què. Ahir, sí, per exemple, parlàvem de les activitats extraescolars, no? Que és un dels sectors que han hagut de baixar persiana, pràcticament. Sí. No? Parlàvem amb una escola d'anglès que deia que feien classes online d'anglès des dels 3 anys. I deien, realment, dels 3 als 5 la situació és força complexa i els pares han d'assumir una gran part d'aquest rol. No? En aquest sentit, a partir de quina edat les classes en línia es poden seguir bé des de l'alumnat?
El problema és quin tipus d'educació en línia apliquem a cada un dels segments d'edat dels nostres alumnes. És a dir, hi ha qui pensa que fer educació en línia és, com molt bé ha dit vostè ara, només fer classe en línia, és a dir, posar-nos davant d'una pantalla i explicar el que s'ha de fer, no? No, hi ha moltes altres maneres. L'educació en línia, diguéssim, ha evolucionat molt, i especialment aquells que s'hi han dedicat durant molts anys han desenvolupat sistemes que funcionen molt i molt bé, i per tant hauríem de començar a pensar que l'educació en línia no és traslladar exactament el que fem presencialment simplement al davant d'una pantalla o en un entorn digital. Hem de redissenyar i replantejar el que estem fent amb els nostres alumnes per fer-ho d'una manera diferent. Ara bé, dit això, sí que és cert que a les edats més primerenques això és més complicat. És veritat. I és així perquè els nens més petits, els nens i nenes més petits, tenen una capacitat d'autonomia pròpia inferior a la que poden tenir estudiants de secundària o estudiants de batxillerat. Això és veritat, també. Però també, dit això, sí que és cert que nosaltres podem incrementar, com a mestres i com a pares, el nivell d'autonomia de la seva capacitat autònoma que tenen tots els nens de qualsevol edat. Per tant, podem adaptar, tot i que sigui més difícil, i amb això hi estic d'acord amb aquests professors de l'escola, les d'idiomes que em comentava, tot i que sigui més difícil fer-ho amb nens més petits. Això és veritat. Però llavors el que hem de fer és canviar les coses que fem, fer-les d'una manera diferent i buscar alternatives que ens permetin assolir els mateixos objectius. Perquè al final, l'alternativa no ens agrada. L'alternativa és que no tinguin educació, no? Si ens hem de confinar una altra vegada. Per tant, com que això no ho volem, hem de fer el màxim de possible per aprendre a com podem estructurar i dissenyar l'ensenyament d'una manera diferent en un entorn digital, que és el repte que tenim tots plegats i que si treballem en aquesta línia podem esperar que en uns anys estiguem molt més preparats a enfrontar-nos a qualsevol eventualitat com la que ha suposat ara aquesta pandèmia.
Però per això també falta que els alumnes tinguin la capacitat, no parlo d'intel·lectual, parlo de capacitat eliminant aquesta bretxa digital que també es va denunciar, no?, durant l'inici de la pandèmia.
Sí, efectivament. És a dir, el problema de la bretxa digital hi és. O sigui, no ho podem negar, i és cert que existeix. Però també és veritat que la bretxa digital, especialment en països desenvolupats com el nostre, s'elimina per decisió política. És a dir, en el moment que un vulgui, la bretxa digital s'acaba. En el moment que es vulguin facilitar els recursos necessaris a les famílies que ho necessiten, s'acaba la bretxa digital. Per tant, aquí el que tenim és que efectivament tenim diferents nivells de bretxa digital. D'una banda, l'accés a internet, l'accés a la connectivitat. I això jo crec que valdria la pena començar a pensar que internet hauria de ser un dret al poder accedir universalment a internet, perquè qui no accedeix a internet en aquests moments, diguéssim, està fora d'una sèrie d'accés a la informació que segurament és el que tothom d'alguna manera mereix, no?, en aquests moments. En segon lloc, l'accés als dispositius, però aquests dispositius, si són necessaris per evitar la manca d'equitat que pot suposar que algunes persones no accedeixin perquè no tenen els mecanismes necessaris, els governs aquí, les administracions, han de fer mans i mànigues, especialment quan és un percentatge relativament petit i que raonablement es pot cobrir, diguéssim, amb les prioritats polítiques necessàries. Finalment, hi ha un tercer nivell de la bretxa digital, que és un cop tenint tot això, doncs formar a les persones, tant els docents com els propis alumnes, perquè sàpiguen utilitzar-les adequadament, i amb això hi hem de treballar-hi tots. Per tant, els tres elements jo crec que ens posen sobre la taula, la pandèmia ens ha posat sobre la taula, que és el moment per acabar d'una vegada per totes amb la bretxa digital. Perquè la bretxa digital no és la que produeix les bretxes socials, sinó que és al revés, és a dir, tenim bretxes socials que ens han generat una bretxa digital també. Per tant, si cobríssim la digital, estaríem en millors condicions de superar i de fer més igualitàries les bretxes socials que existeixen en aquest moment.
Clar, en tot aquest context també, tenint en compte tota aquesta qüestió, s'ha parlat molt, per exemple, de les universitats, no? Les universitats estan fent l'educació en línia, hi ha universitats a Catalunya com per exemple la UOC que fa molts anys que ho fan, i els exàmens de forma presencial. Hi ha hagut molt debat en aquesta qüestió. Els exàmens sempre s'han de fer de forma presencial o també caldria donar-hi un parell de voltes al voltant d'aquesta qüestió?
Bé, si la pregunta és aquesta, la resposta directa és no. No sempre s'han de fer de forma presencial, o sigui, no hauria de ser necessari. Ara bé, és veritat que determinades tipologies d'exàmens només estan pensats perquè puguin ser fets de forma presencial. I d'aquí ve el problema. És a dir, el que hem de fer és canviar la manera com fem els exàmens. Canviar la manera més aviat de com fem els exàmens, que és una frase que no m'agrada gens, és hem de canviar la manera de com avaluem. Perquè un pot avaluar sense necessitat de fer exàmens, per exemple, no? Sembla que tot estigui entre examen sí o examen no, quan en realitat, internacionalment, hi ha moltes alternatives que ens permeten fer l'avaluació i, per tant, valorar l'aprenentatge que s'ha adquirit en un procés determinat sense necessitat d'utilitzar un examen i menys un examen necessàriament presencial, d'acord? Per tant, alternatives n'hi ha. El que passa és que el que hem de fer és dissenyar diferent la forma de valorar i avaluar els nostres estudiants. I això dona molta més feina, sens dubte. Dona molta més feina. I en alguns casos, en algunes disciplines, es fa molt difícil. Això s'ha de reconèixer i jo crec que tots ho reconeixem també. Però no vol dir que sigui impossible. Jo crec que aquí tenim un gran repte molt important i que el que ens donarà, diguéssim, el salt qualitatiu bàsic, diguéssim, de la situació actual en la que estem cap a l'educació del futur serà quan realment modifiquem i redissenyem les nostres pròpies activitats d'avaluació del coneixement dels nostres estudiants.
Ens quedem amb aquest missatge. Gràcies a l'Albert Sanglà, catedràtic de la UOC, expert en aprenentatge virtual. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.